En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts en una nova edició del programa En Profunditat, la cita habitual dels dijous al mitjà a l'antena de Ràdio Olot. Primer programa d'aquest mes de desembre i el comencem aquest mes parlant d'un tema d'estrictament d'actualitat. Pràcticament li podíem dir el tema, en majúscules. Estem parlant de l'habitatge i de la situació que es viu al territori català i en especial a la demarcació de Girona. Per parlar-ne hem conegut fa unes setmanes un estudi a través d'una fundació i comissions obreres sobre la situació actual de l'habitatge a la demarcació de Girona. Avui en l'entrevista coneixerem dades de la Garrotxa i de la resta de comarques de la demarcació de Girona i, evidentment, resoldrem alguns dels dubtes en el marc de la situació de l'habitatge a casa nostra. Si falta habitatge, si evidentment les condicions són positives o negatives per als preus del lloguer, si les rendes també estan en aquesta línia positiva i còmoda perquè la gent tingui un accés fàcil a l'habitatge. Parlarem amb l'Irene Galí, sociòloga, d'aquí uns segons a la profunditat per conèixer la situació de l'habitatge. Un tema d'estrictament actualitat. Parin atenció perquè avui coneixerem moltes dades interessants. I una de les protagonistes d'aquest estudi, que segurament ens en pot explicar més detalls, és la sociòloga de la Fundació Cipriano García, la Irene Galí, que la tenim aquí a l'altra banda de la finestra. Irene, gràcies per atendre'ns, com estàs?
Hola, gràcies a vosaltres, Roger.
Molt bé, Irene, anem per pams perquè, evidentment, són moltes dades, és un estudi on, evidentment, apareixen moltes coses quan el llegeixes, però, bàsicament, perquè la gent ho entengui, què hi surt i què s'hi exemplifica de la situació de l'habitatge a casa nostra, a les comarques gironines?
Sí, mira, et comentaré una mica que la idea de fer aquest estudi era una mica també perquè de vegades hi ha dades que són molt cridaneres i de vegades ens centrem molt en la realitat doncs, de Barcelona, no? De l'àrea metropolitana i té tot el sentit perquè s'està vivint una situació dramàtica, però això fa que potser altres territoris que també estan patint greus problemes de l'habitatge doncs no rebin l'atenció que mereix un problema com aquest que és de primera magnitud. Un primer titular que jo crec que val la pena destacar i que a nosaltres ens va sobtar és que el problema de l'habitatge a les comarques gironines, en general, no és un problema de manca d'habitatge, sinó dels usos que es fa d'aquest habitatge. Per entendre-ho de manera molt clara, és una dada, no? El parc d'habitatge que hi ha ara mateix a les comarques gironines seria suficient per allotjar el doble de la població de les comarques gironines. Per tant, no és un problema d'habitatge, sinó de què fem o en quina situació està o a quins usos es dedica a aquest habitatge.
Ara ho comentaves, no? Sempre es parla d'aquest problema d'habitatge a nivell català. Últimament estem sentint moltes notícies, una de les grans preocupacions, ja parlo més a nivell institucional, que traslladen. Però això que comentes, ara mateix a les comarques gironines no és tant un problema en si de construir, sinó que evidentment ja hi ha espai, però falta potser no agilitzar aquest aspecte i que hi ha molta gent que podria optar a un habitatge, però que potser les condicions ara mateix no hi són perquè passi tot això.
Sí, el que dius és veritat. O sigui, el problema de l'habitatge és un problema que anem arrossegant des de fa dècades, no és un problema que sigui d'ara. El que passa és que quan estem en moments de bonança econòmica o hi ha una conjunció de factors, la gent més o menys pot accedir a l'habitatge i és un problema que queda com soterrat, diguem, fins a la propera crisi, que és el que està passant ara. Ara mateix estem en una crisi molt grossa d'habitatge que té a veure amb l'augment dels preus, però també amb la precarietat dels salaris. I això fa que ara mateix sigui de completa actualitat i ho tenim a l'agenda política i mediàtica i ara en parlem molt. A les comarques gironines, el que dèiem, habitatge hi ha. Què passa? Tampoc, clar, és un territori molt divers, és una cosa que ho parlem a l'informe, no? No és el mateix la comarca del Gironès que la comarca que l'Alt Empordà o el Baix Empordà, que la Garrotxa o que la Selva. De fet, a l'informe intentem fer primer tot una mena de context socioeconòmic i demogràfic de quines són les característiques d'aquestes comarques, també a nivell econòmic i a nivell de quins són els sectors econòmics que les mouen i que caracteritzen el seu sistema econòmic, per veure quines són les necessitats. En algunes comarques hi ha molt més habitatge, tenim problemes d'habitatge buit, per exemple, en d'altres no, però també és que el creixement demogràfic d'algunes comarques ha estat fortíssim en les darreres dècades. Per exemple, a la Selva s'ha més que doblat la població en les darreres dècades, s'ha multiplicat per més de 2, i d'altres comarques ha crescut menys, per exemple, a la Garrotxa crec que era un 32-35% d'augment poblacional, i també tenim el Ripollès, on directament el que s'ha produït és una petita pèrdua poblacional. Per tant, situacions molt diferents que requereixen solucions diferents, també pel que fa al tema de l'accés a l'habitatge.
Precisament, mirant cap a casa nostra aquí a la Garrotxa, nosaltres també portem ja uns quants mesos fent moltes notícies d'habitatge i també una de les dades que, evidentment, crida potser més l'atenció en aquest informe que presenteu, Irene, és el tema del preu del lloguer. És el preu mitjà del lloguer que, mica en mica, va pujant i no tan mica en mica, perquè si repassem xifres de la Garrotxa, déu-n'hi-do, abans ho comentaves que potser hi ha dades que criden l'atenció, jo passo a dir que potser espanten una mica, no?, per la crescuda que han tingut. El preu mitjà del lloguer, Irene, és una de les coses que també creus que a dia d'avui, si la gent veu aquest informe i aquestes dades, els hi pot preocupar més, veient les xifres?
Sí, i una cosa que hem de tenir en compte és que no és només important el preu del lloguer, sinó que és important, d'una banda, els salaris, quina és la renda que està tenint la gent, perquè el lloguer pot pujar o baixar, però també té molta importància com es relaciona aquest augment amb l'augment de la renda dels habitants d'un territori, que és una mica el que intentem mirar en l'informe. I d'altra banda, què estàs llogant? És una cosa a la que mai parem atenció, perquè no és el mateix pagar 600 euros per una casa amb jardí, per dir-ho d'alguna manera, per un habitatge gran, que pagar aquest preu per habitatges que són, doncs, petits, que són de 30, 40, 50 metres, i és un tema al que mai no es para atenció, però que sí que té la seva rellevància. Ens hem de fixar també quin és el preu del metre quadrat. Què lloguem amb aquesta quantitat cada vegada més gran de diners que estem emprant? I sobretot recalcar una cosa, que moltes vegades es posa l'èmfasi en la problemàtica dels joves, treballadors de sectors, doncs, molt precaritzats, potser persones nouvingudes que encara no estan ben integrades en el mercat de treball. Es posa molt l'èmfasi en les dificultats d'aquestes persones per accedir a l'habitatge, però en realitat avui dia el problema d'accés a l'habitatge és un problema que afecta el conjunt de la població. Són capes cada vegada més àmplies que han de dedicar esforços, doncs, molt superiors a aquesta xifra que tenim sempre al cap, no? Aquest 30% que no hauríem de sobrepassar de despesa, no només en l'habitatge, sinó sumant totes les despeses associades energètiques, no? Doncs l'aigua, la llum, el gas. Veiem com aquest percentatge el superen àmpliament el conjunt de la població, no només, doncs, aquests col·lectius que sempre tendim a associar amb les dificultats d'accés a l'habitatge.
Precisament anava a preguntar per aquest perfil. Potser en els últims anys ha canviat una mica la tendència, perquè tothom ens portava a pensar, no, en els joves, en persones nouvingudes, potser en persones grans que estan soles i, evidentment, la seva situació econòmica, doncs, no és igual que potser un altre tipus de perfil. Però ara comentaves que a dia d'avui no es pot parlar de perfil, sinó que aquesta situació afecta a tothom, ara, bàsicament.
Sí, és una conforme ha anat augmentant el preu de l'habitatge, doncs cada vegada són més grans les capes de la societat que no poden accedir a l'habitatge. És un tema de pèrdua de poder adquisitiu per la relació que s'estableix entre l'augment dels salaris i l'augment del preu de l'habitatge. En el conjunt de Catalunya, en els darrers anys, pensem que els salaris han crescut vora un 20%. i el lloguer ha crescut vora un 44%. Què vol dir això? Doncs que existeix un empobriment directament causat per l'habitatge. O sigui, ara mateix el pagament de l'habitatge és un factor de risc de pobresa a la nostra societat, cosa que, si t'ho pares a pensar fredament, és molt trist. En realitat és una cosa molt trista, no?, que la gent s'hagi d'endeutar i hagi de viure una vida pitjor de la que podria viure per tenir un sostre, quan aquest en realitat és un dret que està reconegut a la Constitució espanyola, no?, article 47. El que passa és que mai s'han dut a terme les mesures, la legislació que desenvolupi de manera adequada aquest dret per fer-lo aprensible pels ciutadans i perquè el puguin reclamar. Per tant, és una cosa que està com en stand-by. S'han produït avenços, sí que hi ha aquesta nova llei d'habitatge, sobretot de l'any passat, que no oblidem, és la primera llei d'habitatge de la democràcia, que no està malament, tenim en compte que estem en el 2024, 2023, l'any passat. Perdoneu. Però s'han aconseguit coses, pensem, per exemple, en els topalls del lloguer a les zones declarades tensionades, però ni tan sols aquestes coses, que són avenços que estan molt bé, els podem celebrar completament, perquè per començar l'aplicació d'aquestes zones tensionades i les seves conseqüències en els preus del lloguer depenen de la voluntat política de qui hi hagi governant en aquell moment, en aquella comunitat autònoma, en aquell ajuntament. Per tant, encara tenim per davant molt, molt marge de millora.
Ara comentaves el tema de les zones tensionades, que és d'estricta actualitat. Hi ha alguns municipis d'aquí a la comarca que hi han entrat. També es parla molt en tema d'habitatge, de regeneracions de zones. Parlo ja a nivell local, a nivell d'Olot, s'està duent a terme un projecte de regeneració al nucli antic. Fa uns dies, ja a nivell més nacional, Pedro Sánchez anunciava que el govern tiraria endavant una empresa pública d'habitatge. Salvador Illa, a nivell català, també va dir que es faria la inversió més gran, potser, en habitatge de les últimes dècades. Tot això que estem comentant, Irene, ja evidentment sé que tu no tens la fórmula bàsica, evidentment no formes part d'una institució política, però creus que passa per aquí, que la solució a l'habitatge passa per totes aquestes coses que ara comentem, que institucions ja a nivell més petit i més gran apostin per l'habitatge?
De fet, el que creiem que és necessari està molt relacionat amb l'inici de tota l'explicació, no? Territoris diversos, realitats diverses, necessitats diverses, també pel que fa al tema de l'habitatge. Per tant, tota aquesta bateria que em deies, no?, que construcció d'habitatge, adquisició de nou part d'habitatge per dedicar-lo a lloguer social, que ja està construït, no?, per altres vies que tenen les administracions públiques, topall als preus del lloguer, són mesures que no han de ser excloents, sinó que són complementàries i haurien de servir per garantir l'accés a l'habitatge en el curt, en el mitjà i en el llarg termini. I un tema aquí, que el que em deies, no?, els topalls dels preus a Olot. Ara mateix, és una cosa que en parlem a l'informe, és una mica agosarat, doncs, fer valoracions de quins són els efectes d'aquests topalls, perquè encara tenim un històric de dades, doncs, molt curt per poder valorar de manera adequada l'evolució. Tot i això, sí que ens hem atrevit a fer una mica, doncs, bueno, dir, en aquells municipis, entre els quals està Olot, en què es va declarar zona tensionada i es van fer aquests topalls, què ha passat? Què ha passat encara que sigui en aquest període molt curt de temps? I el que hem vist és que de les comarques gironines, en tots aquells territoris on es van establir els topalls de preus, el preu de l'habitatge ha disminuït, ha baixat, a Olot també, però és que a tots els municipis on es van posar topalls de preus. En canvi, en el conjunt de municipis que no es van declarar zona tensionada i on no es van establir aquests topalls, els preus de mitjana han continuat augmentant. Són tendències que s'hauran d'anar vigilant i monitoritzant al llarg dels mesos, no? Però, bueno, és una primera dada que ens pot indicar que segurament ha tingut un efecte positiu aquesta mesura sobre els preus. I un altre tema que em deies de l'habitatge protegit. Pensem que el percentatge que tenim a Espanya, a Catalunya i a les comarques gironines d'habitatge protegit dedicat al lloguer és ínfim. És molt, molt, molt baix. No arriba, en moltes zones, no arriba a l'1%. Per tant, un marge de millora molt gran tenim aquí. Pensem, a més, que això és especialment dur de dir, perquè a Espanya, durant molts i molts anys, sobretot pensem anys 80, principis dels 90, s'ha construït una barbaritat d'habitatge públic, s'han gastat molts diners en construir habitatge públic, però es va fer en règim de compra-venda i no de lloguer, com fan molts altres països europeus. Aquí ho vam fer tot de compra-venda i, a més, desqualificable. El que vol dir que aquestes llars que adquirien un d'aquests habitatges de protegits de compra-venda, passat un temps, el podien passar al mercat lliure d'habitatge, obtenir un guany econòmic amb aquesta transacció, i són diners perduts per l'administració i per part públic d'habitatge, no? Bueno, són errors que jo crec que hem d'aprendre d'ells i no repetir-los, sobretot. Per tant, necessitem més habitatge protegit? Sí, si us plau, de lloguer o en cessió d'ús o altres fórmules que hi ha, però sobretot que no sigui de compra-venda.
El que queda clar, això segur, que hi ha molta feina per fer en matèria d'habitatge. Per últim, tornant a l'informe, Irene, no sé si hi ha algun aspecte, alguna dada que us hagi cridat l'atenció, algun fet que potser fent l'estudi i veient aquestes dades us hagi cridat l'atenció a posteriori i ara veient que hagi sortit a la llum. No sé si és el cas.
Sí, personalment potser el tema dels habitatges turístics. Com dèiem, és un problema que no es presenta igual a totes les comarques. Les comarques més afectades, com segurament tots podem intuir, doncs són l'Alt i el Baix Empordà, i el que seria la franja litoral de la comarca de la Selva. I el que crida molt l'atenció és veure com vora el 45% dels pisos turístics de tota Catalunya estan situats en aquestes tres comarques. Per tant, i relacionat una mica amb el que dèiem abans, no, quines són les mesures adequades? Depèn del territori. Segurament mesures que vagin en la direcció de posar una mica límit, establir moratòries als pisos turístics en aquestes comarques, doncs tindrien un efecte molt positiu en els preus, en el mercat de lloguer. Segurament aquesta és una xifra que ens ha de fer pensar, no? I sobretot veure la importància de regular els usos que fem de l'habitatge.
Doncs un futur amb molta feina en matèria d'habitatge. Crec que ha quedat molt clar que hi ha moltes coses per fer, per millorar, i evidentment que a nivell més que ens toca a prop a casa nostra, les comarques gironines, l'habitatge a cada comarca s'ha d'adaptar. A la Garrotxa en coneixem molts detalls, a la resta de demarcació, doncs cada comarca s'ha d'adaptar a les seves condicions. Irene Galí, gràcies avui per atendre'ns, per parlar d'un tema tan d'actualitat com és l'habitatge. Ens hi podíem passar hores i hores, però jo crec que va bé centrar-nos en coses petites i en territoris així més concentrats, com és el cas de les comarques gironines, també a la Garrotxa, per conèixer una mica com és la seva situació. Evidentment, n'estarem pendents de com va evolucionant. Cada any i cada període aniran apareixent dades noves. N'estarem, com sempre, molt pendents. Gràcies, Irene.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí la profunditat d'avui parlant d'habitatge, un tema que preocupa i d'allò més a la societat actual. Com sempre, tornem la setmana vinent amb més temes d'actualitat per anar tancant aquest 2024 amb la profunditat a l'antena de Ràdio Olot. Que passin un molt bon pont de la Puríssima i com sempre ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.